Noticias.
Salutacions al veïnat de l'Avinguda de Bilbao a Mirasol reclama que la via sigui d'una sola direcció per reduir el trànsit en una protesta que ja dura més de 20 anys. El pas especialment de camions de gran tonatge dificulta la mobilitat de vehicles i genera molèsties de soroll. Aquest pas de camions també provoca algunes incidències, dificultats en la mobilitat i que sovint la via estigui col·lapsada. L'espectacle inaugural del 24è Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat arriba aquest dimarts 15 d'octubre sota la direcció de Jordi Bosch. El santcugatenc presenta la proposta Salvat Papasseit Estelles, les veus del poble, amb la interpretació de Victòria Pagès i Jordi Buixaderes. El Teatre Auditori serà l'escenari a les 8 d'aquesta proposta que compta amb la selecció de poemes per part de Roger Canadell i amb l'acompanyament musical d'Albert Bové Trio en un espai escènic dissenyat per Carles Pujol. I Sant Cugat torna a acollir la ruta de tapes després de 5 anys d'absència. L'esdeveniment gastronòmic que se celebrarà del 17 al 27 d'octubre comptarà amb la participació de 36 establiments, una xifra rècord d'adhesions respecte a edicions anteriors. Els restaurants participants oferiran una tapa i un quinto de cervesa per 4 euros. La iniciativa, organitzada pel Gremi d'Hostaleria i Restauració de Sant Cugat, té com a objectiu dinamitzar el sector de la restauració local. En aquesta edició, els organitzadors esperen servir entre 1.000 i 2.000 tapes per establiment durant els 10 dies de la proposta culinària. El retorn de la ruta arriba acompanyat d'una iniciativa per facilitar l'aparcament als visitants gràcies a la col·laboració amb Teleparc. Els restaurants que participen a la iniciativa oferiran vals d'aparcament de mitja hora gratuïta als 5 aparcaments gestionats per l'empresa a la ciutat. I el Servei Català de Trànsit ha anunciat que obrirà un concurs públic per seleccionar empreses de grues que puguin retirar els camions accidentats de forma més ràpida i que contempla que el servei es garanteixi a la nit en el tram de l'AP7 entre Granollers i el Papiol, el que concentra major sinistralitat. Ho ha avançat TV3 i ho han confirmat fonts de trànsit a l'ACN. I un operari d'una obra del carrer de Pau Sisè ha resultat ferit crític després de patir un accident aquest dilluns a la tarda mentre treballava. Segons han explicat els bombers a Cugat Mèdia, el treballador s'ha quedat enganxat amb una retroexcavadora, fet pel qual ha mobilitzat 4 dotacions que han treballat per alliberar-lo.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Faves comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Passen 3 minuts de les 11 del matí. Iniciem la segona i última hora del Faves Comptades d'aquest dimarts. Arriba el moment del cinema a la xarxa, en companyia del periodista i escriptor Víctor Alexandre. Víctor. Com estàs?
Molt bé.
Avui ens parles d'una gran dama que segur que molts la recordaran per molts altres treballs, però sobretot per aquest últim, que abastarà una mica tots els públics. Ho dic perquè la sèrie Harry Potter, que tan famosa i tan de públic ha
portat
al cinema, sí. I de totes les edats,
sí,
ens ha deixat i ho ha fet amb una data, podríem dir, que bastant avançada, no? Està treballant fins a...
89, uh-huh. Els 89 anys, però treballant.
Sí.
No és que es retirés feia anys i que ja no la veiéssim, que a vegades passa, per raons de salut, sinó no, ella, fins al final, fins que el cos li ha dit prou, ha anat treballant i va morir el 27 de setembre passat. I era una grandíssima, grandíssima, grandíssima actriu, la Maggie Smith, una de les grans actrius britàniques, per això li van donar el títol de Dame, de dama, que és l'equivalent a Sir, a homes, i era perquè, a més, era una dona molt dúctil, era una actriu molt dúctil, podia fer de tot. Estava capacitada per la comèdia, pel drama... no tots els actors saben, a vegades els treus de...
No són tan versàtils.
No, alguns dels treus d'allà ja no serveixen, no, a l'inrevés. Ell no. Ella no, estava pensant en Laurence Olivier, per exemple, que era un home que sí, amb el drama bé, però amb la comèdia... I era un gran actor. Doncs la Maggie Smith, tot.
Doncs avui parlem
d'ella,
no?
D'ella, sí, sí.
You finish it. Have fun. You do the whole thing.
Thank you. The winner is Maggie Smith in California Suite.
I just really can't believe it. I'm very, very honored and very grateful. I would like to thank Neil Simon. I would like to thank Kirby Ross. And I would very much like Michael Caine to be here because, believe you me, he was the most supporting actor ever in the world. And it really should go right down the middle. Thank you very much indeed.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest era el moment en què l'Acadèmia de Hollywood va atorgar l'Oscar a la millor actriu secundària a Maggie Smith per la seva interpretació en el film California Suite, l'any 1978. En aquesta pel·lícula, basada en una obra teatral de Neil Simon, Maggie Smith encarna una prestigiosa actriu britànica que viatja a Los Angeles amb el seu marit homosexual, Michael Caine, perquè està nominada a l'Oscar i s'allotgen en un hotel on hi passen tota mena de coses. Maggie Smith, malauradament, ja no hi és. Ens va deixar el 27 de setembre passat, a l'edat de 89 anys, i amb aquest motiu nosaltres li retrem un petit homenatge. Maggie Smith era anglesa i era també una actriu formidable. Formidable. Formidable és poc. Era exquisida, tant en el drama com en la comèdia, i completíssima en tots els aspectes professionals. La prova és que és una de les comptadíssimes actrius que han aconseguit allò que en l'argot del món de l'espectacle es coneix com la triple corona, que vol dir haver guanyat l'Oscar cinematogràfic, el Tony teatral i l'Emmy televisiu. Veure actuar Maggie Smith era un plaer, perquè mai no la veies a ella, veies sempre el personatge, que és realment del que es tracta en tota història de ficció. No veure l'actor, sinó veure el personatge. L'any que va guanyar l'Oscar a la millor actriu secundària, Maggie Smith, tenia com a rivals Diane Cannon per El cel pot esperar, Penelope Milford per Coming Home, Maureen Stapleton per Interiors i Meryl Streep per El caçador. Però aquest no era el primer Oscar que Maggie Smith recollia. El 1970 ja n'havia recollit un altre, molt més important, perquè era el de millor actriu protagonista, no secundària, sinó protagonista. Les companyes que en aquella ocasió també aspiraven al premi eren Genevieve Bujold per Anna dels Mil Dies, Jane Fonda per un film que aquí es va estrenar amb el títol de Danzat, Danzat Malditos, Liza Minnelli per El cucut estèril i Jean Simmons per Amb els ulls tancats. La guanyadora, però, va ser Maggie Smith per Els millors anys de Miss Brody. Si no heu vist aquesta pel·lícula, us he de dir que Maggie Smith està esplèndida en el seu paper de professora d'escola i que l'Oscar és totalment merescut. Ara la sentirem precisament en una escena d'aquesta pel·lícula defensant la seva visió avantguardista i liberal de la vida, que és el que transmet a les seves alumnes, cosa que no agrada gens a la direcció del centre. Maggie Smith diu a la directora que ella és professora per damunt de tot, abans, després i sempre, i que ha dedicat la seva vida, fins i tot la sacrificada, a aquesta professió i que és conscient que té una gran influència en els alumnes, en les alumnes, perquè només tenia noies, a les quals vol transmetre valors que considera essencials, com són la bellesa, l'honor i el coratge.
Miss Brody, I am a teacher. I am a teacher first, last, always. Do you imagine that for one instant I will let that be taken from me without a fight? I have dedicated, sacrificed my life to this profession. And I will not stand by like an inky little slacker and watch you rob me of it. And for what? For what reason? For jealousy? Because I have the gift of claiming girls for my own. It is true, I am a strong influence on my girls. I am proud of it. I influence them to be aware of all the possibilities of life, of beauty, honor, courage. I do not, Miss Mackay, influence them to look for slime where it does not exist. I am going. When my class convenes, my pupils will find me composed and prepared to reveal to them the succession of the Stuarts. And on Sunday, I will go to Cramond to visit Mr. Lowther. We are accustomed, bachelor and spinster, to spend our Sundays together in sailing and walking the beaches and in the pursuit of music. Mr. Lowther is teaching me to play the mandolin. Good day, Miss Mackay.
La gran Maggie Smith en una escena de la pel·lícula Els millors anys de Miss Brody, per la qual va guanyar l'Oscar a la millor actriu. Maggie Smith tenia una formació teatral que va començar a Oxford i que la va portar a debutar a Londres quan tenia 17 anys. I a Broadway, quan en tenia 22. El debut en el cinema el va fer una mica més tard, el 1958, quan tenia 24 anys, en el film Cap lloc on anar, en qualitat, atenció, de protagonista femenina. I és que debutava a la gran pantalla, però ja tenia un petit bagatge en sèries de televisió. Això no obstant, sembla que la seva carrera s'aturi de cop, ja que tot seguit només li ofereixen papers secundaris. En fa un, per exemple, a Hotel Internacional, en què els protagonistes són Richard Burton, Elizabeth Taylor i Louis Jourdan. I les actrius secundàries principals no és ella, sinó Elsa Martinelli i la gran Margaret Rutherford. I això a Maggie Smith li torna a passar a Sempre estic sola, protagonitzada per Anne Bancroft, Peter Finch i James Mason. On sí que ja torna a tenir un paper més important és El somniador rebel, de Jack Cardiff i John Ford, al costat de Rod Taylor, Julie Christie i Michael Redgrave. I tot seguit apareix a Otello, fent de Desdèmona, al costat de Laurence Olivier, i a Dones a Venècia amb Rex Harrison, que és una adaptació de Volpone, una sàtira teatral del segle XVII, sobre la cobdícia i la luxúria. Però quan Maggie Smith està entre els 35 i els 40 anys, ja és una actriu consagrada. És a dir, ja és una d'aquelles actrius que són una garantia inqüestionable de qualitat. Així, intervé a la pel·lícula Coral, o Quina guerra més bonica, on fa d'estrella del Music Hall, en companyia d'un estol d'actors com Colin Farrell, Jack Hawkins, John Miles, Dirk Bogart, Susanna York, Michael Redgrave, i de quatre patums del cinema i del teatre britànics, que eren Michael Redgrave, John Gielgud, Ralph Richardson i Laurence Olivier. A partir d'aquest moment, Maggie Smith fa una pausa de 3 anys i no torna fins al 1972, quan interpreta la tia Augusta a Viatges amb la meva tia, de George Cukor. Aquesta és una escena de la pel·lícula.
Si usted no devuelve esta pintura enseguida, yo iré a la Interpol.
Tú eres cómplice naturalmente a los ojos de Madame D'Ambrés y sin duda también a los del señor Crowder.
Se ha servido de mí de manera vergonzosa. Yo no he robado nada, no he hecho nada malo.
Yo no he hecho nada malo. Tú nunca has hecho nada, desde luego. Nada, absolutamente nada. Oh, mi pobre Henry, la verdad es que has vivido tan... tan estérilmente.
¿A qué le llama usted vivir? ¿A su inmoralidad? ¿A la confabulación, al robo, a la estafa? Todos esos hombres. La Quindicina. Tully me contó lo que significaba. La Quindicina, una cadena de casas de mala nota. Yo sé lo que usted era. ¡Dios mío! ¡Mamma mía, mamma mía! Puedo imaginar cómo debe de ser ese Visconti. Los desprecio los dos.
¿Tú desprecias al señor Visconti? Tú, insignificante y mezquino jefecillo de un banco. ¿Pero quién eres tú para despreciar a nadie? Yo he mirado siempre al mundo de frente, con valentía, y nunca he sido capaz de despreciar a nadie. Tú te has pasado la vida detrás de la jaula de un cajero durante el día y entre las faldas de Angélica durante la noche. Cuando tropecé contigo en Londres, yo no hubiera sabido distinguirte porque tu personalidad era de lo más oscura y te atreves a presumir de despreciar cuando solo sirves para poner estiércol a tus flores. Tú nunca has arriesgado nada, ni entregado nada, ni sufrido nada, ni perdido nada. Ni amado nada. Tú ni siquiera has soñado nada. Tú ten cuidado. Soy tu última oportunidad en la vida, así que acéptame o déjame.
Es usted una zorra. Una vieja zorra hambrienta.
Viatges amb la meva tia, de Josh Cukor, amb una protagonista absoluta, que és Maggie Smith, i a la qual té un paper José Luis López Vázquez. La ductilitat de Maggie Smith era tan extraordinària que, amb només 38 anys, encarnava aquí una dona de 76, gairebé 40 anys més gran que ella. I ho feia tan bé que va ser nominada a l'Oscar. No el va guanyar, però perquè li va prendre Liza Minnelli per cabaret. Però en total Maggie Smith va rodar 60 pel·lícules al llarg de la seva vida i sempre, sempre, sempre va estar brillant. Era allò que se'n diu una actriuassa i per aquest motiu el 1990, quan tenia 56 anys, va ser nomenada Dame, dama, per la reina Elisabet II, que és el títol nobiliari femení equivalent al de Sir. Va intervenir en pel·lícules basades en novel·les d'Agatha Christie, com Mort al Nil i Mort sota el sol, totes dues amb Peter Ustinov. També va treballar dirigida per James Ivory a Quartet i a Una habitació en vista, que era del mateix director. L'any 1987, quan té 53 anys, interpreta un d'aquells papers que les actrius en diuen un bombó, perquè permet lluir-se. Es tracta de l'adaptació d'una novel·la de Brian Moore que molts directors havien volgut rodar i moltes actrius havien volgut interpretar. Ho van intentar Katharine Hepburn, Deborah Kerr i Vanessa Redgrave, però els projectes no van reeixir. Parlo de La solitària passió de Judith Hearn. Malauradament, però, aquesta pel·lícula no va tenir èxit en públic. També trobem Maggie Smith a Washington Square, basada en la novel·la de l'Hereva, la novel·la titulada L'Hereva, de Henry James, a Tea Mussolini, de Franco Sefirelli, a Gosford Park, de Robert Altman, i a la sèrie de Harry Potter, que projecta el seu nom entre públic jove, gràcies al paper de la professora Minerva McGonagall. La televisió també fa que el nom de Maggie Smith visqui una segona joventut entre els anys 2010 i 2015, interpretant el paper de Violet Crowley a la sèrie Downton Abbey, i he deixat pel final explicar-vos una cosa que li va passar a Maggie Smith quan era jove. Laurence Olivier va veure que Maggie Smith era tan bona actriu, tant, que la va incorporar al Royal National Theatre. Però precisament perquè era tan bona, Olivier, més que una companya, hi va veure una rival que li feia ombra, i es va engelosir. I fruit d'aquesta gelosia, un dia, durant la representació d'Otello, li va donar una sonora bufetada. Més tard van fer les paus i van treballar junts en altres obres, però ja veiem que la gelosia de vegades arriba a extrems molt poc edificants. L'última aparició cinematogràfica de Maggie Smith va ser l'any 2023 a la pel·lícula irlandesa El Club dels Miracles, amb Laura Lilly i Kathy Bates. Ja no va fer res més i el 27 de setembre passat, a l'edat de 89 anys, va morir en un hospital de Londres. Jo, però, voldria remarcar que en el cas de Maggie Smith hi trobem un exemple contra una indústria que considera velles les actrius a partir del moment que fan 40 anys, cosa que és una aberració. Maggie Smith, com també ho fa Charlotte Rampling, va demostrar que l'edat no és obstacle per fer grandíssimes interpretacions i que, si la salut ho permet, es pot treballar fins al final, se sigui home o se sigui dona. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que hem dedicat a Maggie Smith i que ha tingut Roc Casas a les vies de so, escoltarem Maggie Smith cantant. Es tracta d'una actuació sublim que ella va fer l'any 1975 en el show de Carol Burnett. Carol Burnett, americana, i Maggie Smith, anglesa, fan broma lingüística dels accents i ens ofereixen uns minuts divertidíssims. Escolteu-los i passeu-vos bé. Fins la setmana vinent, amics.
Mike and Owl. Mike and Owl. Awfully good old top. Now try a glottal stop.
A what?
A glottal stop.
Glottal stop.
What a lot of little bottles. What a lot of little bottles.
Cool, blimey. But ain't she the limey now?
I'm learning how.
Take the A sound.
Take the A sound.
Make it an I sound.
Make it an I sound.
Take the O sound.
Take the O sound.
Make it an ow.
Make it an ow.
Awfully good, you're doing great. Now drop your H's, mate.
How?
It ain't only the hurdling and the hopping over the high edges what hurts yours, his hooves. It's the hammer, hammer, hammer on the hard iron road.
Core blimey, but ain't she the limey now?
You're learning how. Take the A sound,
the hip hooray sound.
Make it an I sound.
How does the hip hooray sound?
Fab, take the O sound.
There's an O to be in England.
Make it an O.
Ow, now that April's here, how I'm grateful to the likes of you.
Now, could you teach me to talk the way them Texans do?
Buzz off, I ain't got the time. I'm a limey now.
Wow! You're Carol, 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 dear Carol. You ever told me why you wanted to learn Cockney? Why?
Well, there's this movie.
Flick.
Flick, about a girl.
Now, bird.
Bird, who sells flowers.
Flowers.
Flowers. Who meets a guy.
Bloke.
Bloke, who teaches her how.
Ow.
Ow. To talk like a lady.
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 Yeah, Carol, Carol, they made that film. My Fair Lady.
I know. But Maggie, they also made Godfather Part 2. So when they make My Fair Lady Part 2, I'm ready.
That makes two of us.
I knew I shouldn't have talked.
Take the A sound. Over the high edges, what irks the oozies ooze?
It's the hammer, hammer, hammer on the hard iron road!
God, blimey, but ain't we the limeys now?
Thank you so much!
Julie Andrews will be livid.
Continguts en xarxa.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
El centre mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut, persona a persona.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Oh, oh, oh. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
I si és dimarts i sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu que és moment de parlar de ciència. En aquesta ocasió, però, parlarem d'astronomia, i ja ho sabeu, si parlem d'astronomia, ho fem de la mà de l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui, al Faves Comptades, ens endinsem en l'espai per parlar d'una missió espacial fascinant, l'Europa Clipper de la NASA, que s'ha enlairat aquest dilluns a les 6 de la tarda, hora peninsular. Aquesta missió té com a objectiu explorar Europa, una de les llunes de Júpiter, per investigar si pot tenir condicions favorables per la vida. Joan Anton, en què consisteix exactament aquesta missió?
Molt bé, això, Europa Clipper, com ara deies, jo penso que és una de les missions més esperades dels últims anys, perquè anem ni més ni menys que a Europa, que és una lluna de Júpiter, i anem a cercar vida. Aquesta, ara aclariré una mica més el tema. Europa té unes condicions que el fan molt atractiu, perquè la vida, potser, es podria haver desenvolupat en allà. Aquesta lluna de Júpiter té una coberta gelada, de gel d'aigua, de quilòmetres de gruix, potser 20 quilòmetres de gruix, i per sota hi té un oceà d'aigua líquida salada global, amb com a mínim amb dos cops tota l'aigua que hi ha a la Terra. No només, sí, i això ja seria superxulo, però no només això, sinó que s'hi han detectat geysers d'aigua, emanacions, columnes de vapor d'aigua que pugen per esquerdes de gel i se'n van a l'espai. De manera que vol dir que hi ha fonts d'energia internes, i com que la vida va de química i la química va d'energia, aquí està una recepta que és molt interessant, molt interessant. Cal dir que aquesta missió Clipper, la NASA ha fet molt èmfasi en dir no va a buscar directament vida. Encara no estem capacitats per anar a buscar directament vida. Va a caracteritzar aquesta lluna, va a entendre quines són les condicions, a confirmar aquest oceà subterrani, a confirmar les temperatures que hi ha allà dins, a fer anàlisis químiques dels components que hi ha a la superfície i que emanen per aquestes columnes, perquè aquests components químics ens podrien explicar què hi ha sota, però no és encara una missió, segons sembla, no, segons sembla no, és sí, perquè els instruments els he revisat i no són instruments per anar a buscar directament vida, però ens podrien donar indicis molt sospitosos, d'aquells que dius, uau, això és superinteressant, i servirien, això sí, per dissenyar una segona missió i una tercera missió que ja anessin molt més enfocades, molt més atret, no?, d'anar a buscar aquella mena de vida que aquesta primera missió hagués pogut sospitar que és present. Per tant, ja et dic, una de les missions més importants que s'han enlairat en els darrers anys.
Perquè és la primera missió que s'envia des de la Terra en aquest satèl·lit de Júpiter.
Sí, Europa ha estat visitat abans des de l'òrbita de Júpiter, però no de manera específica. Per exemple, una nau que es deia Galileo de la NASA, que es va situar al voltant de Júpiter, en va fer diversos estudis i diverses passades, però aquesta és l'única nau que s'envia específicament per anar a estudiar Europa. Se situarà en òrbita de Júpiter, també, i farà 49, si no recordo malament, passades molt baixes per sobre d'Europa.
Orbitarà al voltant d'Europa?
De Júpiter.
De Júpiter.
De Júpiter, però farà passades. Aquesta òrbita està triada de manera que farà passades molt baixes per sobre d'Europa i arribarà a fer passades només a 25 quilòmetres d'altura. Aquesta nau porta radars, porta, ja et dic, instrumentació científica per fer anàlisi química. En fi, molts instruments, de fet, va molt farcida d'instruments i ha fet molta inversió i amb molta cura i molt d'interès per això. Perquè si mirem els llocs del sistema solar on la vida podria estar-hi, tenim Mart, que és on estem ara cercant vida, i tenim Europa. I per alguns, Europa no és només una segona opció després de Mart, sinó que és la primera opció. És a dir, hi ha científics que pensen que Europa segurament és un entorn més idoni per la vida actual que no pas Mart.
Sembla mentida, no?, que sigui tan lluny del nostre astre, del Sol, i que no hi hagi planetes més propers que siguin propicis perquè hi hagi aquest tipus de vida.
Sí, de fet, fa molt de temps no haguéssim ni pensat en les llunes. Sempre estàvem pensant en planetes, no?, i dèiem, va, Mercuri fora, Venus fora, ara sabem que fora, llavors Terra, Mart, vinga, Mart, Júpiter fora, perquè és de gas, Saturn, Urà, Neptú, ja, tot això fora. Però ara són les llunes. I, de fet, no és l'única lluna, Europa, no és l'única lluna que té oceans subterranis. Sospitem, però quan dic sospitem és que sospitem d'una manera bastant clara, que altres satèl·lits com Ganímedes o Calisto, que són grans satèl·lits de Júpiter, i alguns de Saturn, com Tità, tenen també, o Encèlad, tenen també masses molt grosses d'aigua líquida sota la superfície. Per tant, les llunes es converteixen en llocs molt, molt, molt interessants. I un podria dir, que curiós, perquè Júpiter i les seves llunes estan completament fora del que anomenaríem la zona temperada del Sol, allà on les temperatures permeten que hi hagi aigua líquida, no? I és correcte, la temperatura a la superfície d'Europa deu ser uns menys 130 graus, però per això té aquesta coberta de gel. Però per sota hi ha fonts d'energia que afavoririen que l'aigua fos líquida. I aquestes fonts d'energia sospitem que són deformacions de marea que li crea la gravetat de Júpiter. Júpiter és un monstre, és el planeta més gran del sistema solar, i això deforma, amb la seva gravetat, deforma l'interior d'Europa i provocaria aquesta font d'energia que permetria que l'aigua fos en estat líquid per sota d'aquesta coberta de gel, una coberta que, a més, protegiria aquest oceà de les inclemències de l'espai, amb la qual la fórmula és molt interessant.
Un escut,
exacte,
seria.
Exacte.
Perquè la gent ens entengui, quan parlem de vida, de què estem parlant? De quin tipus d'organismes, microorganismes podríem estar parlant que els científics creuen que hi pot haver sota aquest gruix de gel a Europa?
Doncs no sabem quina mena de vida hi podria haver, si és que n'hi ha. Però està bé la pregunta, perquè quan pensem en vida, de seguida la ment se'ns en va a pensar en humanets verds, no? I no. Diríem la vida...
La ciència-ficció ha fet molt mal. Exacte.
El que estem buscant és vida bàsica, vida bacteriana, per entendre'ns, microorganismes. Quan un pensa en la vida a l'univers i diu, segur que l'univers amb com de gros és, segur que la vida ha de ser-hi allà fora, no? Evidentment, és molt probable que això sigui així.
És més probable que n'hi hagi, que no n'hi hagi, un cop ens ho has explicat.
Exacte. Però dins d'aquesta probabilitat de la vida, és també molt més probable que hi hagi vida simple, microorganismes, que no vida desenvolupada, allò que aquí anomenem animals i plantes, i hi ha molt més probable que existeixin, que no pas civilitzacions, que seria com l'últim estadi de desenvolupament o l'estadi més avançat de desenvolupament. Perquè la vida evoluciona com una piràmide. És a dir, igual a la Terra van aparèixer microorganismes i van trigar milers de milions d'anys aquesta vida en evolucionar fins formes de vida molt més evolucionades. No? El mateix seria, aquí el que estem intentant veure si hi ha microorganismes. De quina mena no ho sabem, és que no sabem ni tan sols si hi ha vida. Aquests microorganismes podrien ser completament diferents als nostres. Podrien viure de fonts d'energia absolutament diferents, podrien tenir, per suposat, metabolismes diferents, podrien estar fets d'una química diferent, tot i que la base de la vida allà fora, bàsicament apostem per la vida basada en el carboni i en l'aigua, perquè és el més probable. Aquí a la Terra ha funcionat de fàbula, a més el carboni és el quart element químic més abundant a l'univers, l'oxigen, que forma part de l'aigua, és el tercer element químic més abundant, l'hidrogen, que forma part de l'aigua, és el primer. Per tant, diríem, és normal que si la natura hagi volgut fer experiments allà fora, hagi emprat el que aquests millor elements li funciona i el que més s'amate, no? Però no ho sabem, tampoc, no ho podem certificar.
Ens explicaves que aquesta missió anava amb una nau carregada d'instruments científics, no?, que li permetran fer aquesta primera investigació. Ens deies que més endavant potser n'hi haurà una segona i una tercera, no? Estem a les beceroles. Quin tipus d'instruments té aquesta nau per investigar aquesta possible forma de vida sota aquest oceà de gel?
Molt bé. Mira, d'entrada, potser un dels més espectaculars és un radar que és capaç de penetrar aquests quilòmetres de gel per que les ones de ràdio d'aquest radar rebotin al que hi ha a l'oceà i retornin. En aquesta informació es pot saber bastant bé com és l'estructura d'aquest oceà. Per exemple, quina profunditat té la capa de gel per sobre, quina profunditat pot tenir aquest oceà. Se sospita que en alguns llocs aquest oceà, fixa-t'hi, pot tenir profunditats de més de 60 quilòmetres. Vull dir, és que no té comparativa amb res del que tinguem aquí. Porta càmeres. Porta càmeres amb llum visible, però també amb llum infraroja. La llum infraroja està molt bé perquè et permet saber detectar a la superfície petites diferències de temperatura. I aquestes petitíssimes diferències de temperatura podrien indicar els llocs, les esquerdes, justament per les quals s'esmicola, puja aquest vapor d'aigua des de l'interior i surt a l'espai. Porta anàlisis química. Porta instruments per analitzar químicament els gasos que hi ha al voltant d'Europa. I això és superinteressant perquè si hi ha emanacions que creiem que n'hi ha d'aigua, com deia abans, aquesta aigua que puja de l'oceà podria arrossegar partícules de l'oceà, de l'interior de l'oceà, i exposar-les a la superfície i al voltant, de manera que no cal que perforem 20 quilòmetres de gel, cosa que no podríem fer ni a la Terra, per saber què hi ha sota. A lo millor, simplement amb la dificultat que això té, analitzant aquestes partícules i aquestes molècules químiques que l'aigua que surt a l'espai arrossega, podríem deduir què hi ha per sota. Porta també instruments per mesurar com canvia el camp magnètic. Júpiter té el camp magnètic més potent de tot el sistema solar després del Sol. És el planeta que amb un camp magnètic més intens té. Aquest camp magnètic, quan arriba a les proximitats d'Europa, es deforma per la, per la pròpia moviment d'Europa. Estudiant aquestes deformacions, la interacció del camp magnètic de Júpiter amb Europa, podem saber l'estructura interna d'Europa. Podem deduir moltes coses sobre el seu interior. De nou, quin és el gruix de la capa de gel, quina és la profunditat de l'oceà, com es deforma Europa amb aquesta gravetat de Júpiter. És interessant que tots aquests instruments i altres funcionen conjuntament. És a dir, es complementen, de manera que la
imatge... Poden treballar de manera simultània per entendre'ns?
Ho faran, i es complementen amb les dades, de manera que és quan reuneixes totes les dades de tots aquests instruments que pots tenir una imatge molt més clara del que és Europa.
Tot això sona extremadament complicat,
sí,
no?
Sí,
gràcies a la ciència i als avenços científics. Arribar a Europa, perquè la tenim lluny.
La tenim lluny. Arribarà l'abril, si tot va bé, l'abril de 2030. Haurem d'esperar una mica rona. I per guanyar velocitat i arribar abans, això ja és una tècnica que utilitzem des de fa molts anys, rebotarà contra Mart i contra la Terra. És a dir, sortirà de la Terra, se n'anirà, trobarà a Mart, rebotarà contra Mart, que la dirigirà de nou cap a la Terra, tornarà cap a la Terra, rebotarà vol dir que farà una passada a prop, relativament a prop de la Terra, girarà al voltant de la Terra i sortirà disparada cap a Júpiter. Això és una maniobra que utilitzem molt sovint, quan enviem naus a la part exterior del sistema solar, perquè tot i que així sembla que... Ui,
hi fa més volta,
arrere,
no? Sembla
més,
a priori.
Sí, evidentment es recorren molts més quilòmetres, però es guanya moltíssima velocitat, molta. Cada passada per un planeta és com si li pispessis al planeta una mica d'energia... I li pispes aquesta energia, que al planeta li és igual, perquè ni ho nota, però per la nau sí ho nota, i la nau guanya molta velocitat.
És com un cotxe d'aquests de curses, no?
Sí,
entenc,
exacte.
L'efecte, en tot cas, un cop si establim algun tipus de base a Mart, també servirà per fer més viables aquestes missions? Estarem més a prop d'aquests 5 anys i escaig, per exemple,
sí, sí.
Per anar a Europa?
Totalment. No només això, sinó que com que Mart té una tercera part de la gravetat que la Terra, amb la mateixa energia podem enlairar 3 cops més de pes. Això ens farà ser molt més eficients, poder continuar explorant aquesta part externa del sistema solar de manera més freqüent i, ja et dic, amb equips més potents, perquè no ens costarà tant enlairar els coets des de Mart des d'aquí. Però això sí, Alba, que ens queda una mica per veure-ho. Eh?
Encara és que no sé si ho veurem nosaltres.
Bueno, tu sí, jo penso que jo ja no.
Però tant de bo, escolta, perquè és apassionant. A part de la missió Europa Clipper, que s'ha enlairat aquest dimarts, recentment també hem tingut altres missions, com la de l'Agència Espacial Europea. Ens en fa 5 cèntims?
Molt divertit, perquè això, bueno, divertit, depèn de com es miri, perquè això és una estratègia que anomenem defensa planetària, que va de...
Sembla la guerra de les galàxies,
no, efectivament, però és per protegir-nos, no és per atacar, com la guerra de les galàxies, diríem. I això és què faríem si mai detectéssim un asteroide en via de col·lisió contra la Terra. Recordem que a setembre de 2022, per primer cop a la història, la humanitat vàrem desviar un asteroide. Això va fer una nau de la NASA, que es deia DART, va ser un èxit, no era un asteroide perillós, vull dir, no venia per la Terra, però era una primera prova. Anem a provar l'única manera que en aquest moment tenim viable per desviar un asteroide, que és enviar una nau no tripulada, que va molt de pressa, xoca contra l'asteroide i el mou apenes mil·límetres. La idea és fer això amb molts anys d'antelació que aquell objecte arribi, perquè aquests mil·límetres que tu el mous, al cap de molts anys s'hauran convertit en milions de quilòmetres. Això ens va funcionar molt bé, i sabem que el vam desviar. Però ara, aquesta missió de l'Agència Espacial Europea és conjunta a la NASA, perquè hi ha un acord signat entre la NASA i l'Agència Espacial Europea de Defensa Planetària, i ara aquesta missió se n'anirà cap a aquest asteroide que vàrem desviar, que es diu Dimorphos, i el mirarà de prop. Volem veure com ha quedat. Després de l'impacte de la nau d'art, ja sabem que l'hem desviat, però volem veure com ha quedat. Volem veure
què
si
hi ha
fet, cràter...
No? Quin és el resultat?
Si hi ha cràter, com de gros és, si s'ha fragmentat parcialment aquest asteroide... En fi, volem entendre com la nau, quins efectes li ha provocat la nau. Perquè això ens donarà molta informació per poder dissenyar aquesta defensa planetària si mai detectéssim un asteroide en via de col·lisió contra la Terra.
N'hi ha un que es va anunciar als mitjans, em sembla que era el 2029, però sembla que no, que
Apophis.
No impactarà.
No, 13 d'abril del 2029, si no hi ha núvols aquella nit, el veurem passar pel cel, passarà molt baix. Mai des de que la humanitat té instruments per saber-ho haurà passat un objecte tan gros, tan a prop. És un objecte que té 350 metres, això és molt gros, i passarà només a 31.000 quilòmetres d'altura, perquè vegem que poc és això. Això vol dir que passarà per sota dels satèl·lits meteorològics i de telecomunicacions.
Això vol dir que es podrà veure a ull nu? Es podrà veure amb telescopis d'aficionat?
Si no hi ha núvols, si tenim una nit clara, veurem un punt de llum a ull nu que es mou pel cel, que serà Apophis, que vindrà a ser un missatge de la natura que ens dirà que afortunats sou humans, que us he donat la vida i us la podré treure com vulgués, però mira, avui no em dóna la gana.
De moment esteu de sort.
Exacte, gaudiu de la vida, humans.
En aquest mes que ens separa una secció que ens vens a visitar i l'altra, Joan Anton, hem viscut el primer viatge espacial de persones que no són astronautes professionals, de què haurem d'estar pendents les pròximes setmanes?
A veure, tenim a l'Estació Espacial Internacional, recordem que encara hi teníem els dos astronautes que van pujar amb la nau de Boeing,
sí,
que continuen allà. Per tant, estarem pendents que es confirmi que la data de retorn és febrer amb una nau de SpaceX. Això continua... De moment és així. Segurament el James Webb ens continuarà donant alguna sorpresa. De fet, s'estan anunciant descobertes, deteccions de galàxies que per la mida que tenen... Galàxies molt antigues, que van existir poc després del Big Bang, que per la mida que tenen fan que haguem de repensar el model que tenim, l'haguem d'ajustar, de com es creen les galàxies, com es van crear aquestes primeres galàxies, i sóc incapaç de predir-te què més passarà, ni tan sols amb el pròxim mes, perquè això és un no parar.
Més informació i més incògnites cada vegada, oi, Joan Anton?
Exacte.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Estarem pendents de l'actualitat en matèria d'astronomia aquestes properes setmanes per parlar-ne d'aquí a un mes i que ens desgranis alguna d'aquestes coses importants que passen al nostre voltant i que ens són a vegades tan desconegudes però que ens afecten a la nostra vida.
I tant, i tant.
Al cap. Moltíssimes gràcies, Joan Anton.
A tu.
Kida, t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Veus locals.
La restauració de mobles i antiguitats és una pràctica que combina art i història, donant nova vida a peces que han resistit al pas del temps. Aquest procés no només implica reparar danys, sinó també entendre la història de cada peça, els materials utilitzats i les tècniques de l'època. Així, cada moble restaurat es converteix en un testimoni viu del passat, aportant un valor cultural i emocional inestimable. En un món on el consum ràpid predomina, la restauració de mobles i Antiguitats ens recorda la importància de conservar i valorar el nostre patrimoni, perquè, com va dir el filòsof danès Søren Kierkegaard, la vida només pot ser compresa mirant cap enrere, però ha de ser viscuda mirant cap endavant. A la nostra ciutat, Sant Cugat, una de les encarregades d'escriure una nova història del món dels mobles és la Gisela Arisó, la fundadora del taller Artco, al número 36 del carrer Rosselló. Allà hi trobem el nostre company Joan Muñoz, juntament amb la Gisela. Joan, hola.
Hola, Carme. Doncs sí, efectivament em trobo aquí al taller Artco, al carrer Rosselló, al número 36, a res, 2-3 minutets de la parada de ferrocarrils de Sant Cugat Centre. Els meus ulls veuen molta cadira, molt moble, molta fusta, com no pot ser d'una altra manera. Olora bastant a vernís, molt paper de diari, i al meu costat tinc a la culpable de tot això, a la Gisela Arisó. Hola, què tal, Gisela, com estàs?
Hola, què tal, Joan?
Doncs molt bé. Primer de tot, explica'ns una miqueta què és això d'Artco. Quan neix, on té els orígens, tot això?
Doncs mira, Artco neix fa 16 anys, quan em vaig quedar en un moment donat sense feina. Jo donava classes en un altre taller aquí a Sant Cugat, però aquest taller va tancar. I llavors vaig reprendre la mateixa línia de negoci que hi havia pel meu compte. I neix just amb el naixement de la meva segona filla, que ara tot just ha fet 16 anys.
I per quines etapes ha passat una mica l'empresa? Perquè m'has explicat abans que ja havies estat en un altre taller aquí a Sant Cugat. Ets de Sant Cugat? Com vas triar la ciutat una mica?
No sóc de Sant Cugat, sóc de Barcelona, però fa 26 anys que visc a Sant Cugat. Llavors, primer treballava pel meu compte, treballava molt per antiquaris, per clients particulars, no? I després vaig començar a donar classes. Vaig donar classes a l'Ateneu, vaig donar classes a la Floresta, vaig donar classes a les Planes, no ben bé de restauració, però sí sempre relacionat amb... Bueno, bàsicament feia enquadernació i alguna coseta de restauració, que és la meva professió, no? I llavors vaig començar a treballar a Antiqua, que ja existia en el carrer Vinyoles, al costat de Can Quitèria.
I Artco ha estat sempre 100% teu? Has estat acompanyada? Treballes sola? Amb qui treballes? Qui s'encarrega una mica de restaurar aquests mobles? Només tu?
El restauro jo, però he tingut col·laboradores. He tingut col·laboradores que s'han dedicat només a la restauració pictòrica, al document gràfic, però bàsicament la culpable de tot sóc jo, no? Jo porto les classes, porto les feines, i puntualment m'ajuda a posar altra gent. Depèn una mica de la magnitud de la feina que hi hagi.
De la magnitud ja entenc una mica també de l'especialitat. En què estàs especialitzada tu? Em refereixo a mobles, a ceràmica, i si requereixes d'ajuda en aquest sentit d'altres especialistes en tots els sectors.
Bueno, jo vaig estudiar restauració i conservació arqueològica. D'aquí, per tant, toco tot el que són ceràmiques, porcelanes, marfils, vidre, metall... D'aquí em vaig anar especialitzant mica en mica amb el moble, perquè bàsicament és el que tenim més a l'abast i és del que em surt més feina, no? I agafant el moble, doncs vaig cursar estudis de lo que són les restauracions de les fibres vegetals, la reixeta, la boga, la corda, tota aquesta part, i la tapisseria també, no? Perquè al final el que m'agrada és que quan venen els alumnes puguin abarcar tot el procés, que no haguem de demanar a algú altre que ens tapissi aquella cadira, sinó que jo mateixa els pugui ensenyar a fer tot el procés, no? O a que faci la reixeta, perquè tampoc en sabem, no? Doncs sí, també els hi ensenyo a fer la reixeta, no? I així entra la peça i surt acabada per l'alumne que l'ha portat, o per mi mateixa, si és un client del carrer.
I tu recordes quina va ser la primera vegada que vas dir, escolta, a mi les antiguitats, a mi els mobles, donar-li vida als mobles, m'interessa. És un desig ja des de petita? És una afició que et ve després degut a alguna cosa en concret?
Bueno, a casa, vull dir, els meus pares, en el seu moment, després les coses van anar variant, no? Però tots dos eren interioristes, amb la qual la sensibilitat per tot el que és l'interiorisme, el moble, la decoració, tot això, doncs, era el pa de cada dia, no? Llavors, doncs, quan vaig acabar el COU, dic, què faig, no? Dic, Jo sóc de la branca artística, no sabia ben bé si anar doncs, cap a la joieria, cap a la ceràmica, vull dir, hi havia moltes coses que m'agradaven, no? Però de sobte vaig trobar la carrera en aquell moment de restauració de béns arqueològics, no? I conservació, i dic, ah, això és com molt interessant, no? I m'hi vaig ficar de ple.
I una de les derivacions del taller Arcó, que és on estem, és el 100% Arcó, que també té la seva compte d'Instagram. No sé si ens pots explicar una mica què és exactament aquest 100% Arcó, amb qui vas començar aquest projecte i en quin punt està.
Sí. Bueno, 100% Arcó va ser en un moment donat, hi havia una alumna que la veritat és que tenia moltes idees i era i bueno i tenia també moltíssima confiança en mi i tot, no, que deia és que podríem fer, no, de fer volar una mica la imaginació, no, i donar la volta a certes peces que poder no tenen un valor artístic gran, no, però que si se'ls dona la volta, doncs tenen un altre circuit, no? I d'aquí va néixer 100% Arcó. Vam muntar un petit estant a Mercantic, però la veritat és que va ser un viatge molt curtet, perquè ni ella ni jo li podíem dedicar tota l'energia que necessitava el projecte, no? I està allà, vull dir, bueno, ella ara ha agafat un altre camí, no? Es dedica bastant a la pintura, però està allà, és un projecte que està mig tancat, mig obert, no? Ja veurem.
Gisela, com estàs?
Bé, una mica nerviosa, però bé.
Però estàs molt ben acompanyada pel Joan, que
sí,
ens està explicant molt bé com és el vostre espai, què és el que feu. A mi m'agradaria saber, perquè jo ara aniré una mica més per la banda de l'escola, perquè sou escola de restauració. No sé si des del principi o des de quan?
Des del principi, des de sempre. De fet, és la base del taller, l'escola. Sense l'escola el taller no podria, no tiraria endavant, és així.
Explica'ns una mica com funciona.
Doncs mira, venen els alumnes al taller amb la peça que tenen per restaurar i jo els hi vaig dirigint tot el procés de restauració, no? Dins d'això, doncs, jo fa 16 anys era molt, i ho segueixo sent, però era molt conservadora, però sí que amb el temps... m'he donat compte que al final la peça és de l'alumne i jo dono les pautes a seguir, però al final tampoc no puc portar-m'ho sempre tot al meu terreny. No sé si m'explico.
I escolta'm una cosa, m'interessa saber el perfil dels alumnes que teniu, és a dir, les edats, per exemple,
sí.
Si són persones que tenen doncs, alguna experiència en algun dels àmbits de la restauració, si tenen coneixements previs...
Bueno, he tingut de tot. Tinc alumnes que han vingut d'altres centres i que han vingut aquí per proximitat o perquè els hi agradava més. Tinc molts alumnes que són persones jubilades, no? I que tenen un fons de mobles, sobretot mobles, no? Que tenen un fons de mobles molt gran, que mai se li ha dedicat el temps que necessitaven i que llavors els porten aquí i els restaurem de dalt a baix, no? I també tinc molta gent treballadora que surten de la feina i que al final, com el que va al gimnàs, doncs venen aquí i bueno, passen una bona estona, restauren peces seves o restauren peces d'algun amic o d'algun familiar i mira, any rere any, no? Perquè la veritat és que tinc alumnes molt fidels, no?
I pels que no ho sàpiguen, ens podries explicar una mica quin és el procés de restaurar des de que t'entra la primera peça de, escolta, vull restaurar aquesta cadira, per exemple, fins a que surt, què passa aquí al taller?
Bueno, doncs quan arriba la peça, primer de tot fem una anàlisi, no? Veiem quins problemes té, no? Al final és la problemàtica, veure doncs, si ha tingut atac de corc, si en el cas d'una cadira, no? Que de cadires sempre en venen. Doncs si està trencada, si està desencolada, si té temes de tapisseria, si és de reixeta o de boga, no? I llavors, doncs, primer fem la valoració. Si ha tingut l'atac de xilòfax, doncs tractem aquesta part, no? Si el vernís està en mal estat o la pintura, o li volem donar un tomb, retiraríem les capes prèvies per donar pas a a un acabat diferent, no? I aquest seria el procés, no? Anar fent camí a poc a poc, no? I en el cas de que siguin peces que finalment van tapissades o van amb la reixeta o amb la boga o amb la corda, doncs aquesta és l'última part del procés.
I entenc que molts dels mobles que arriben tenen un cert valor sentimental pels clients. Com abordes tu aquest tema i com pactes amb el client en concret? Escolta, anirem per aquest camí, et deixes que ell et guiï totalment, proposes tu alguna cosa?
No, la proposta sempre la faig jo. L'únic que em trobo a vegades és que igual hi ha algun client o algun alumne que el que volen és donar-li un tomb, no? I és aquí on hi ha certes peces que clar, que dius, no, és que no podem posar una pintura aquí al damunt, no? Perquè estem... Llavors intentes conscienciar, no? De, aquí tenim una bona fusta, tenim un bon acabat, això ara ja no es fabrica, i intentes conservar, no? Però al final la peça és d'ell, no? O sigui, tu pots donar les pautes i pots crear consciència, però l'última paraula, entre cometes, la té ell.
I quines són les peces que més arriben? Jo aquí veig moltíssima cadira, no sé si és cosa d'avui, d'aquesta setmana, o és el més comú, les cadires.
De cadires en venen moltíssimes. De fet, fa una setmana rei amb el taller perquè, clar, venen cadires mal trencades, tot tipus de noves, de velles, de tot, no? I fa una setmana vaig dir que somos la clínica de les silles de Sant Cugat, no? Perquè sí, en venen, clar, a casa sempre, com a mínim, tenim 4 cadires. Hi ha cases que en tenen 6 i quan venen cadirats, doncs venen tots seguits, no? Amb la qual cosa, les estanteries sempre estan plenes.
Jo m'imagino que és una feina apassionant perquè és precisament, com tu deies, no? El fet de portar un objecte, una antiguitat a la clínica el fa reviure. Emocionalment, deu ser una satisfacció, no?, quan recuperes una peça d'aquestes?
És molt gran la satisfacció, vull dir, però molt. Vull dir, és al final... És la meva feina, però per mi també és el meu gran hobby, no? També sóc molt de mans inquietes, sóc una persona que no puc estar amb les mans parades, no? I és un repte constant, perquè cada peça et ve amb una problemàtica diferent i amb cada peça aprens. No està tot mai après.
T'has pres una mica també el tema de la restauració, a part de la part emocional, a part de donar una nova vida a un moble, a una escultura, el que sigui... Des del punt de vista ecològic, juga un paper important per tu? Ho va jugar al principi? Pels clients pot ser alguna de les raons més importants?
Bueno, per mi això és superimportant, no? Perquè a més, realment les peces antigues tenen una fabricació molt bona, no? I si se les tracta com toca, no? Si se'ls dona, si es restauren i tal, poden tenir una vida llarguíssima, no? I en canvi, no, malauradament, no és amb el tipus de mobiliari que ens trobem avui dia, o... que hi ha molt bons artesans, també, no? Però que hi ha molt mobiliari que es fa malbé de seguida.
Ara, per acabar, et faré una pregunteta. M'agradaria saber què depararà una mica el Tallarco aquest 2025 que entra ara. Quins són els teus nous projectes, els teus nous reptes? Si li donaràs alguna volta al taller?
Bueno, més o menys seguirem igual. Sí que tinc previst refer la pàgina web perquè abans estava en un altre local, en aquest carrer, i per adaptar-la més al que tenim ara i veure si el projecte de 100% Arco pot tirar endavant.
Doncs amb això arribem al final. Ha estat un plaer i estem molt agraïts que ens hagis pogut obrir les portes del taller. Et desitgem el millor en el que entra d'any i esperem doncs, que si alguna persona que ens escolta decideix donar-li una nova vida a una cadira, a un armari, a un marc de fotos, doncs que acudi aquí al Tallarco amb la Gisela Arisó i que aquí els seus mobles tindran una segona vida.
Moltíssimes gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies al Joan Muñoz, a la nostra convidada, amb aquesta proposta, la de la restauració de mobles i objectes antics. Posem punt final al Faves Comptades d'avui dimarts. Demà més, quan passin 3 minuts, de les 10 del matí fins aleshores, acabeu de gaudir del dia.
Faves Comptades.